Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio, en Josep Lluís Blázquez.
Fins al 8 de desembre, la Sala La Cova del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a Girona i la Casa de Rafael Masó al carrer de les Ballesteries, també de Girona, acullen una extensa exposició de l'obra de Josep Maria Pericas i Morros, un exponent molt important de l'arquitectura catalana durant la primera meitat del segle XX.
Juntament amb Rafael Masó i Josep Maria Jujol, Pericas sotmet la personalitat pròpia i els trets identitaris de l'arquitectura noucentista a una permanent actualització i confrontació amb els corrents que circulaven per Europa. Ho feia sobretot des de la seva Osona natal, on es concentra el gruix de la seva obra, però també des de singulars projectes a Barcelona, sempre amb una capacitat innovadora i un desplegament d'idees que mai han estat prou difoses ni reconegudes, tot i que alguns dels episodis més inspirats els podríem relacionar tranquil·lament amb el que estaven fent a Europa en els mateixos anys reconeguts mestres tan dispars com Sigurd Leverenz o Víctor Horta. Aquesta exposició constitueix una ocasió excel·lent per estudiar i conèixer Josep Maria a Pericas des del lloc que li correspon i mereix.
Doncs estem amb Aleix Catasús, historiador de l'art i un dels comissaris d'aquesta exposició, juntament amb l'arquitecte Josep Maria Claparols. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, una exposició dividida en tres parts que ens parlen de la formació personal i humana de Josep Maria Pericas, també de la seva trajectòria com a arquitecte, i tot seguit també descobrim un Pericas més motivat pel mobiliari i pels interiors, oi?
Exacte. La formació té una gran importància en la seva obra i això ho hem volgut plasmar en la primera part de l'exposició. Pericas neix a Vic, viu molts anys a Torelló, on la seva família té una fàbrica tèxtil. Ell rep una formació molt conservadora, basada també en la religió, i això marca profundament la seva arquitectura en un futur. Ingressa a l'Escola d'Arquitectura el 1899. Allà coincideix amb companys com Rafael Masó, Josep Maria Jujol, però el que té molta importància és que paral·lelament a l'escola forma part del Cercle Artístic de Sant Lluc i de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu, on coneix Antoni Gaudí i a Josep Torres i Bages. Amb Josep Torres i Bages hi ha una connexió especial, aquestes idees de mesura, d'ordre, de recuperar la tradició de l'arquitectura, perquè Torres i Bages, les seves idees estan basades en el bigatanisme, aquest espai conservador que ha creat per en Jaume Collell i que té també relació doncs, amb mossèn Cinto Verdaguer. Doncs Pericas això ho interioritza i juntament amb altres persones com Josep Carné, Jaume Bofill i Mates, en López Picó, doncs, són els iniciadors del noucentisme plàstic. A l'exposició tenim alguns projectes de l'Escola d'Arquitectura.
Sí, estem parlant de les primeres dècades del segle XX i sobretot d'una arquitectura molt vinculada també amb el territori, amb l'art del pagès, del mateix Torres i Bages, i també per una de les seves grans aficions, que era l'excursionisme, i que per tant això el portava molt a vincular-se amb el territori.
Eh? Exacte. O sigui, per això dic que la connexió amb Torres i Bages és immediata, perquè Josep Maria Pericas entén l'art romànic, perquè ell, clar, ell neix a Osona, viu a Osona, i aquí, doncs, com sabeu, hi ha moltes ermites, esglésies, hi ha molt patrimoni romànic, i Pericas, juntament amb Masó, entenen que aquest recuperar l'arquitectura catalana tradicional és la romànica. També ha dit que aquests anys, i això també és important dir, Pericas, la formació que rep a l'escola és bàsicament modernista, perquè els professors són grans figures del modernisme. En aquells anys, a Barcelona, el modernisme omplia tot l'Eixample.
Esclar, esclar.
Però ells, doncs, ja aquí ja comencen doncs, a posar les bases del noucentisme, tot i que, òbviament, els primers anys l'incorporen en part a aquesta idea de les arts aplicades, del modernisme.
El seu primer projecte, l'Església del Sagrat Cor de la Coromina a Torelló, l'any 1904. Les formes ancestrals del romànic, la planta contundent i simple de les basíliques visigòtiques s'adhereix al boscatge, les boires i els contorns aspres d'Osona i evocant les línies gòtiques s'estira i s'enlaira de forma irreverent i universal, renegant de qualsevol rigidesa estilística i obrint el camí d'una arquitectura eclèctica, experimental, de projectes irrepetibles i resultats imprevisibles.
Anys a venir, no gaires, l'imitació dels estils com a base de la composició arquitectònica haurà passat del tot. Se buscarà la bellesa en el caràcter, en els materials, en l'imitació de la naturalesa. Aleshores, entre nosaltres, obres com la d'en Josep Maria Periques tindran l'interès d'haver marcat aquesta orientació. Jeroni Martorell.
Aquí tenim alguns dibuixos, croquis de les excursions que Periques havia fet pel Pirineu i per diferents llocs de Catalunya amb la intenció de conèixer, d'estudiar el romànic que estava encara per descobrir. Pensem que són els anys que Puig i Cadafalch està redactant la seva gran obra, l'arquitectura romànica a Catalunya, en la qual, per exemple, Periques participa aportant tota la informació del monestir de Sant Pere de Casserres. I a l'exposició tenim un conjunt de plànols, de dibuixos, de castells i cases fortes de la comarca d'Osona, que ell coneixia molt bé i que, de fet, ell tenia intenció de convertir-los en un llibre que hauria sigut esplèndid perquè reunia totes aquestes cases fortes i que era un treball bastant peculiar perquè tots els estudis de romànic de l'època eren d'arquitectura religiosa. I ell, en canvi, se centrava en l'arquitectura civil i militar.
Sobretot veig que de plànols ben poca cosa, no? Tot plegat, sí. L'exposició ha estat possible gràcies a la fotografia, oi?
Exacte, aquí hem comptat amb la fotografia d'en Lluís Casals, que, com sabeu, és un fotògraf especialitzat en arquitectura. Els plànols, la majoria, es van cremar durant la Guerra Civil. Aleshores, sí que hi ha plànols, alguns plànols que són significatius, però hem volgut poder mostrar l'evolució artística a través d'aquestes fotografies. Bueno, també hem portat, per exemple, com veus, el despatx de l'arquitecte. Hem reproduït el seu despatx amb el seu armari, la taula, la cadira. Aquest despatx que estava a casa seva, al carrer a la Diagonal, amb Cruïlla, en Passeig de Gràcia, que era la casa familiar dels Periques.
La casa Anna Colomer a Vic, 1906. La casa Cabot, a Sant Andreu de Llavaneres, i la casa Dou, a Ripoll, totes dues del 1907. Però sobretot la casa Vallès a Vic, restaurada en dues fases, entre 1906 i 1915, 9 anys de diferència que mostren perfectament el trànsit del modernisme al noucentisme i el sorgiment d'un Periques cada dia més alliberat.
Quan parlem dels arquitectes d'aquesta època, doncs això mateix, Masó, Jujol, sempre destaquem, bé, Rafael Masó potser no tant, no? Però sobretot Jujol, doncs la seva arquitectura religiosa. I Rafael Masó, doncs, en el context de la Costa Brava, de la vida burgesa, de les famílies benestants d'Olot, ens parla d'una arquitectura més elitista i, en canvi, en el cas de Josep Maria Periques, seria una arquitectura més senzilla, més planera, podem dir-ho així?
Sí, més austera. Tot i que en un principi Periques, quan acaba la carrera, els primers encàrrecs que rep són de la petita burgesia de Vic i dels voltants. Són cases per la gent benestant d'aquí, cases encara amb un aire postmodernista, però hi ha influències del romànic, de la secessió vienesa. És una primera proposta d'arquitectura molt poc definida encara, però que va en la línia amb això que deies de Rafael Masó. Aquí seguien un camí molt, molt similar.
Hi ha un encant d'ermita en tot el petit pavelló. Tot blanc. Blanc d'una blancor encantadora. Joaquim Folch i Torres.
Joaquim Folch i Torres s'estava referint al pavelló Marià de l'exposició hispano-francesa de Saragossa l'any 1908. Tot i que es van derrocar al cap de poc temps, un cop acabada l'exposició, es conserven fotografies que mostren la recreació d'un elegant palau de la secessió vienesa sobre la planta d'una ermita romànica. Un altre exercici de genialitat i eclecticisme del jove Periques, que acabaria esclatant amb l'encàrrec de l'Església de la Mare de Déu del Carme a Barcelona, finalitzada l'any 1911.
Una de les obres més belles de l'arquitecte Periques, i a l'ensems, una de les obres d'arquitectura més interessants d'entre les molt belles amb què compta la moderna arquitectura barcelonina. Joaquim Folch i Torres.
Es construïa sobre el convent de les Jerònimes. Aquest convent havia estat cremat a la Setmana Tràgica i és un encàrrec personal del bisbe de Barcelona, Joan Laguarda. És una de les mostres més importants d'arquitectura noucentista, però també diríem expressionista, perquè està revestida de maó i rajol verd. Té elements també gaudinistes amb les capelles que es recorden a les capelles de la colònia Güell. També incorpora elements del romànic i sobretot l'interior era esplèndid a nivell d'arts decoratives, d'estil noucentista. Aquí hi havien col·laborat la Gavarra, que havia aportat les rajoles, els esgrafiats, les pintures i els vitralls d'en Darius Vilàs, que és un pintor noucentista bastant representatiu d'aquesta època.
1917. Juntament amb Rafael Masó, Perica es projecta al Sanatori Mental de Torribera, a Santa Coloma de Gramenet, també conegut com Can Setantí. Torribera era una masia medieval restaurada al segle XVIII, al voltant de la qual s'anirien construint pavellons separats per àmplies zones enjardinades.
És un conjunt de pavellons aïllats que s'uneixen per camins secundaris. Semblen aquests palaus solemnes de la secessió vianesos i era un conjunt que havia de ser doncs, espectacular. Què passa? Que el 1917 Josep Puig i Cadafalch entra com a president de la Mancomunitat de Catalunya. Ell tenia una idea diferent del noucentisme i aleshores doncs, els obliga a canviar el projecte. El projecte aquest serà més auster, més barroc, i sobretot després de que Masó entri a la presó, perquè bueno, amb la dictadura de Primo de Rivera Masó era militant de la Lliga, doncs entra a la presó i és Pericas qui agafa les rendes del projecte i es basen en les corrents de moda que hi havia en aquella època, que de fet ja Domènech i Montaner també hi apliquen a l'Hospital de Sant Pau i que també s'estaven aplicant al nord d'Europa. També les clíniques més modernes en aquella època totes estaven doncs, pensades i projectades d'aquesta manera. Era la moda de l'època.
Sí. Recuperem la relació amb Rafael Masó i deixem a banda l'hospital. Ens trobem amb altres col·laboracions molt interessants, com és la Casa Aragó.
Sí, Pericas, com dèiem abans, ho dibuixava tot i tot estava projectat per ell, menys la ceràmica. Com que Rafael Masó tenia doncs, participació a la fàbrica de la Més Ceràmics de la Gavarra, encarrega aquests elements i això es pot considerar com una deferència cap a l'arquitecte gironí per temes d'amistat. Pericas doncs, dissenya doncs, això des de les teules, des dels terres, ho dissenya absolutament tot. Aquí, per exemple, tenim a la casa de la Torre Nova de la Coromina, que és la casa que ell es va construir per ell en els terrenys de la fàbrica familiar. És una mena de manifest de la seva arquitectura, és una casa austera, és una casa que té molts elements de l'arquitectura local, sembla una d'aquestes cases fortes.
Masrònec, no?
Sí.
Actualitzat, però vaja, sí. L'estructura és la mateixa.
I bueno, i aquí doncs hi ha tot el que és Pericas, no? Des d'això que dèiem, no? La idea del romànic. Aquí, per exemple, exposem aquests dos lleons que estaven protegint la porta de la casa, que són copiats de l'església de Besalú.
Edificis religiosos. L'any 1912 és anomenat arquitecte del Bisbat de Vic. 3 anys després també assumeix l'arquitectura de la Basílica de Montserrat i l'any 1922, Barcelona.
Pericas s'especialitza en arquitectura religiosa, la qual cosa, tot i donar-li moltes satisfaccions, perquè ell era una persona profundament creient, ell sempre acaba dient que això li va restar molta clientela, com si en va tenir Rafael Masó i com doncs, Rafael Masó va tenir potser una obra més extensa i més variada.
Doncs un altre moment arquitectònic que podem destriar és quan Pericas passa a ser arquitecte municipal de Vic.
Sí, a l'any 1910 ja l'Ajuntament li encomana alguns treballs i el 1916 esdevé arquitecte municipal. Tot i que té una relació d'amor-odi perquè bueno, ja s'enfrenta a diferents personatges de la ciutat i això li va portar bastants mals de cap. A Torelló també va fer algunes coses, algunes obres menors.
Bé, l'exposició, tot i que sigui una part fragmentària, que és el Pericas estrictament vigatà, convida potser també a passar el dia a Vic, primer visitant l'exposició per fer-nos la idea del que podem anar a veure tot seguit en 3D, diguéssim, i anar-hi tot seguit, oi?
Sí, sí, de fet és una, podríem dir que és una ruta, no? Dona les claus per poder doncs, sí, visitar aquests edificis, que la majoria estan aquí a Vic o voltants.
I encara estan força intactes tots ells, no?
Sí, sí. Són edificis que s'han conservat, penso que la majoria són edificis religiosos. Hem tingut també la sort que les cases particulars doncs, també s'han conservat totes i bé, sí, és una bona ruta, és un bon inici de ruta.
Bé, si barregem una mica aquests moments arquitectònics, ens trobem amb edificis com el Convent de la Mercè de Vic, que és arquitectura religiosa i és precisament fruit d'aquest vincle tan estret, no?
Sí, sí, el Convent de la Mercè i sobretot el Convent de les Josefines, que és un complex, jo diria que espectacular, és un edifici preciós que introdueix molts matisos, doncs hi ha el romànic que està present en tota la seva obra, però aquí també introdueix elements del mudèjar.
La Torre d'en Franc, de 1919, petita ermita d'inspiració romànica, consagrada a la Mare de Déu del Carme i amb un profús treball pictòric de Llucià Costa a l'interior. A Torelló, el santuari de Roca Prevera, de 1922, on Pericas joguineja amb l'estil barroc a l'exterior sobre estructures pròpies del romànic. Pel que fa a les seves aportacions a la Basílica de Montserrat, destacà que ja l'any 1905 dissenya la Capella de la Immaculada encara dins l'estètica simbolista i la influència de Gaudí.
Els detalls tractats amb amor, la combinació de materials d'un gust exquisit i la coloració suau i harmònica fan d'ell una espiritual visió d'art molt adequada a l'excèlsia criatura que va dedicat. Joan Llimona.
Perspectiva.
Molt bé, doncs anem avançant a la part final de l'exposició, on trobem sobretot el que dèiem abans, el Pericas interiorista.
Exacte. Veiem que ell trasllada les seves idees, les idees arquitectòniques, les trasllada als mobles. Per exemple, tenim un buró, un escriptori decorat amb pedres de riu. Pensa que ell agafava la seva casa estava al costat de la llera del Ter. Collia les pedres de riu i la seva dona i la seva germana les polien i les inserien en els mobles. És aquesta idea de territori, aquesta idea de vincular-se en el medi natural que l'envolta.
Sí, sí, perquè no són pedres nobles, vull dir, són còduls, eh?
Exacte, són còduls de riu, polits, i que bé, que...
No, però és que te les mires una mica de lluny, si no t'hi fixes massa, és que semblen maragdes i coses així, oi?
Sí, sí, no, vull dir, són pedres de riu, perquè ell valorava, doncs...
I tant, i tant.
Pensa que ella, a la seva dona, a l'anell de prometatge, era una pedra de riu.
Bé, i dins d'aquest interiorisme hem de tornar, novament, a la vessant religiosa, perquè és també la seva aportació dins la Basílica de Montserrat.
La Basílica de Montserrat, sí. Un recull d'alguns elements de mobiliari religiós, també alguns projectes amb una vitrina. Hem volgut copsar aquesta afició que tenia Pericas i aquest gust per l'art litúrgic.
Església de Santa Maria a Manlleu, on Pericas restaura murs i sostres estimbats durant la guerra, tot respectant l'estil original, però afegint també la seva petjada personal, com ara revestir tots els murs laterals amb còduls, així com el disseny d'un complet programa iconogràfic a l'interior. El Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, a Prats de Lluçanès, obra de nova planta que el retorna als seus inicis, amb paraments blancs i estructures inspirades al romànic, talment com l'església de Sant Romà a Vilanova de Sau, de l'any 1949, una obra captivadora per les seves formes senzilles i primàries.
Bé, següent moment arquitectònic, la postguerra.
Sí, bé, Pericas a la postguerra i és un arquitecte absolutament estancat, reprodueix els models arquitectònics, però així i tot hem volgut com mostrar que tot i tenir encàrrecs modestos i ell doncs no aportar, no evolucionar arquitectònicament, la seva qualitat arquitectònica fa que els edificis que ell projecta mantinguin un caràcter expressiu i una qualitat molt notables. Ho podem veure amb arquitectures com l'església de Sant Romà de Vilanova de Sau, la reconstrucció de l'església de Sant Andreu de Tona o Santa Maria de Manlleu, on fa un conjunt de mobiliari doncs molt, molt destacat.
De tot aquest mobiliari tenim també en aquesta mostra alguna vitrina on hi ha diversos objectes que ja ens convida a parlar dels seus col·laboradors, no? Perquè també hi ha cosa seva, però aquí entenc que ens trobem amb el Pericas més multidisciplinar, més dialogant amb el seu entorn que no pas estrictament l'arquitectònic, oi?
Sí, Pericas, com hem dit abans, la seva relació amb la secessió vienesa, aquest interioritzar la manera de fer dels Olbrich, Hoffmann, el que fa és ell s'envolta d'un conjunt d'artesans i artistes bàsicament de la comarca d'Osona, que ell pot moldejar la seva manera, ell controla tots els processos de producció i aquest grup de col·laboradors acaben tenint un estil que aquí se'n coneix com l'estil Pericas. Molts d'aquí, alguns de Barcelona, aquí tenim Josep Maria Camps Arnau, que és un escultor doncs, que feia imatgeria religiosa, Ramon Cullell Picallimes, que era un serraller d'aquí Vic, doncs, molt conegut, Darius Vilàs, el pintor Vilàs, que doncs, va fer alguns frescos per moltes esglésies de l'arquitecte, Llucià Costa, un pintor local que també fa les pintures romàniques de moltes ermites i esglésies petites, i Joan Borrí i Nicolau, que hem portat al cap de mossèn Cinto Verdaguer, un escultor dels noucentistes dels més importants, amb aquests clarobscurs que adornen la façana, és una peça esplèndida.
Déu-n'hi-do, Aleix Catasús, gràcies per compartir-ho tot plegat.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi bé.
Adéu.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.